A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Nou i 57 minuts, anem cap a coses bones. Bones, que fa falta una mica de... La Carola s'ha despertat optimista avui. Té raó, també, perquè no podem estar tot el dia no podem estar així, perquè no arribarem a Nadal, que estarem morts de pena, també. O sigui, que una mica de vidilla. Carola.
Molt bon dia.
Una mica de vidilla. Després del 150è aniversari del Retiro. Una mica més de vidilla. Aquesta setmana, però, vindrà el pleca de vidilla, poca.
I s'acabarà la vidilla.
Però de moment, una mica de vidilla. I és que, arran de la celebració del Dia de l'Artista, s'han obert tres exposicions que van ser protagonistes d'aquest cap de setmana i que es van presentar a la premsa el passat divendres. Per una banda, l'exposició antològica d'en Josep Maria Jornet a l'Espai Cultural del Grup d'Estudis Sitgetans i, per altra banda, a l'edifici Miramar, a la planta baixa i al primer pis. Al primer pis, les obres que concursen els Premis Sant Vicenç i Pere Jou, i a la planta baixa, l'exposició de la pintora que va guanyar l'any passat el Premi Sant Vicenç i que té un nom...
Curiós,
del tot singular, és...
Katinska Hars.
Sí. Doncs això és el que poden trobar al Miramar i el que poden trobar a l'Espai Cultural del Grup d'Estudis Sitgetans, a l'Espai Cultural Pere Stanfli. Per on comencem, Carola?
Doncs comencem, si et sembla, per la Katinska Hars, que és una pintora que va començar a pintar tard. Té una història un tant particular, perquè ella treballava en una empresa familiar i ja amb una edat, diguéssim, avançada, va decidir que...
Que ho deixava
i que es dedicava a la pintura, que és el que a ella li agradava. Es va formar, va estudiar la carrera de Belles Arts i va començar a pintar. I aquest premi de Pintura Sant Vicenç del 2019 és el que li ha permès tenir la seva primera exposició individual. És a dir, fins ara no havia obtingut mai l'oportunitat de tenir una exposició només per ell. Havia exposat, però sempre amb altres artistes. Per tant, una de les curiositats d'aquest any d'aquest premi és que és veritat que és un premi que s'acostuma a donar, o està pensat inicialment, estava pensat per atorgar a joves talents. La Katinka, diríem que no és una jove, però sí un jove talent, en el sentit de que no fa pas tants anys que pinta, i que sí que d'alguna manera ens explicaven en aquest cas la Judit Puigbó Miralles, que és... familiar d'en Ramon Sant Vicenç,
sí,
que va ser
l'impulsor
del premi, que sí que havien trobat que la seva pintura tenia molt de talent juvenil o talent recent sorgit, d'alguna manera, no? I d'aquí una mica el lligam. L'obra de la Katinka Hars s'exposa a la planta baixa de l'edifici Miramar, s'exposarà fins al dia 22 de novembre. Hi ha l'obra guanyadora i s'acompanya de tota una col·lecció de pintures, uns 11 quadres aproximadament, que ella ha agrupat en una col·lecció que es titula Venus i la màgia, perquè totes les obres estan inspirades en les Venus del Paleolític. I l'origen de totes les... És a dir, totes les obres comencen o tenen algun moment, en algun punt, una Venus del Paleolític que després ella, doncs, ha adaptat, etc.
Aquelles Venus tan grasses, com recorden tots vostès, aquelles figures tan grasses.
Sí. Doncs per ella eren una... D'alguna manera, amb aquesta obra ella explicava... Deia que amb aquestes Venus ella volia posar en valor com les dones havien de fer al llarg de la història, havien hagut de fer front a moltes situacions i les havien superat, i ara sí, si et sembla, escoltem a la Katinka.
Vinga.
Avui el que fem és una mica ensenyar-vos aquestes tres exposicions que aquest cap de setmana obren portes coincidint amb les activitats del Dia de l'Artista, però sobretot dos d'elles van relacionades al concurs Sant Vicenç i Pere Jou de pintura i d'escultura, en el que aquí ara mateix a la planta baixa del Centre Cultural Miramar tenim la Katinka, que és la guanyadora del Premi Sant Vicenç del 2019, en el que es van presentar, si no recordo malament, unes 110 obres artístiques, i ella va ser de les guanyadores del concurs, i que, com s'acostuma a fer, més enllà del premi, el compromís de l'Ajuntament de Sitges d'exposar la seva obra en un centre municipal. Aleshores, avui estem aquí ja obrint les portes de l'exposició felicitats novament que tinc de l'exposició i en tot cas deixo la paraula, cedeixo la paraula a la Judit de la família Sant Vicenç una mica per si vol comentar, bueno, recordar una mica el per què vam donar el premi l'any passat i després ja li donem la paraula a Katinka que ens explica una mica en què es basa la seva pintura. Gràcies.
Perfecte. Doncs bé, de vegades aquests premis són una mica renyits i alguna vegada han tardat hores en decidir, però l'any passat haig de dir que va ser una decisió molt ràpida i que va sortir el premi per unanimitat. Per tant, ens va robar el cor a tots. És un premi que en el que evidentment és un premi de pintura, per tant, la part de tècnica és important, però sí intentem donar aquest plus de premiar la innovació. I bueno, ens va semblar, doncs, de totes les obres, era una obra molt diferent que destacava molt. També intentem, aquest premi quan va néixer una mica amb la filosofia per part del meu tiet avi, que era pintor, el Ramon Sant Vicenç, d'intentar fomentar joves talents. I la Katinka, per mi, és una persona superjove d'esperit, que després d'uns anys en el món de l'empresa va decidir reinventar-se. Per tant, això en aquell moment no ho sabíem, perquè són anònims, però després, pues, bueno, vam veure que estava encara més alineat amb els valors, no? El veure que complia el teu somni que mai és tard, i per això em va fer especial il·lusió que fos ella la guanyadora.
Bueno, yo primero quiero dar las gracias a la familia San Vicente y todo Sitges por todo, por este premio. Para mí es muy importante, ha sido mi primer premio de valor y además esta exposición que me permite enseñar más cosas, que hasta ahora estaba encerrado en mi taller y es la primera vez que saco toda esta colección que he ido haciendo entre el 2012 y ahora. Y bueno, y la verdad es que estoy tan agradecida y con todas las circunstancias complicadas de este año, pues nos hemos podido salvar de muchas cosas hasta ahora. Entonces, en cuanto a mi exposición, está compuesta, mi base son las Venus del Paleolítico. Es un poco, le he llamado esta colección Venus y la magia, porque son Venus del Paleolítico que quiero traer a nuestros días de hoy, empujando un poco el hecho de que la mujer ha querido hacer representar algo y no le han dado siempre el rol que ha querido y hay que perseverar. La prueba está en esto, que hay que continuar. Y creo que estas estatuillas eran casi sentido religioso de la Madre Tierra, la mujer venerada porque había procreación, era importante, hace 25.000 años, muy importante, y siempre ha sido venerada, luego ha perdido un poco, pero hoy lo quiero volver a poner en primer plano. Entonces son nueve Venus del Paleolítico y dos cielos de estrellado de hace 4.000 años, que son los dos que hay aquí detrás, que creo que iba bien por situarnos también en las épocas antiguas. Bueno, que todas son estatuillas auténticas, lo que sí les he querido adaptar a las cosas de hoy y para que la gente pueda disfrutar y no sea tan riguroso como las diosas de hace 25.000 años, y espero que guste. Por lo menos he intentado estar a la altura con la colección, con el lugar, el sitio, el espacio, que es una maravilla, y esto lo tengo que agradecer muchísimo. O sea, en tu final son 11 cuadros bastante grandes y bastante potentes, o sea que creo que...
Katinka, nos comentaba Judith que, bueno, si tenéis algo particular, usted no pinta, no se ha dedicado siempre a la pintura.
No, yo me dedico a la pintura desde el 2004. He trabajado hasta el 2000, pero siempre quería haber hecho pintar y dibujar. Entonces, al ver que me gustaba, dejé el trabajo, empecé la facultad en el 2004, me inscribí en Bellas Artes y hice toda la carrera hasta el 2012. que terminé. Y a partir de ahí pues he ido haciendo pues algunas exposiciones, me presento a algún concurso y realmente pues es mi vida, porque esto es lo que realmente me gusta más que todo 30 años trabajando en una empresa familiar. Y entonces en cuanto pude dejar pues he dedicado al arte, que siempre me ha gustado y encima poder hacerlo yo, poder transmitir lo que siento y esto pues para mí es una maravilla. Y poder exponerlo, además, pues ya mucho más. Que es el primer premio, es la primera y mi primera exposición individual. Estupendo. Siempre he sido colectivas.
A la llista de persones que treballaven en una empresa i tenien un bon sou i un dia van dir prou, podem ficar aquest Inca Harts. Vaja, en aquesta emissora n'hem escoltat moltes de persones que van dir prou.
Sí.
Algunes els hi van anar bé, altres segurament no tant. Però després de 30 anys...
És una decisió valenta a la vida i que segurament no li va ser fàcil, però mira, en qualsevol cas, li ha comportat un premi.
Home,
el premi Sant Vicenç,
16 anys després.
Sí, sí. Un premi, a més, que comporta també un guardó econòmic i una exposició individual, que és aquesta exposició que pot veure tothom a la planta baixa del Miramar.
Katinka Harts, la guanyadora del Premi Sant Vicenç 2019. Pis de dalt de l'edifici Miramar.
Vinga, pugem les escales i ara sí coneixem les obres guanyadores i els noms dels dos guanyadors del Premi Pintura Sant Vicenç d'aquest any, del 34è Premi Pintura Sant Vicenç i del 24è Premi d'Escultura Pere Jou, és a dir, les edicions d'aquest any, que han tingut la característica de que han estat telemàtiques perquè es van produir durant el confinament. I això ha fet que la participació aquest any s'hagi vist incrementada moltíssim. Quan diem moltíssim, volem dir que si l'any passat hi havia 100 pintures, aquest any s'han superat les 300 candidatures. Per tant, molts més participants...
Que és molt, 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 molt.
Que és molt més, i moltes més escultures que gairebé han arribat al centenar. Això també es veu que ha complicat, òbviament, la tria, el moment de la tria, perquè tenien molt més on elegir, però en qualsevol cas, doncs, aquestes coses, no? Que la pandèmia doncs, també ha permès o ha obert més les possibilitats a molts artistes, probablement perquè fins ara com funcionaven és que els artistes havien d'enviar les seves obres aquí i aquí el jurat les avaluava. El fet de no haver-les enviar primerament en un primer moment, doncs ha permès que molta gent s'hagi animat i sobretot molta gent de fora.
Les coses,
exacte,
clar.
La gent de fora que les ha facilitat, exacte. I el que dèiem, ja tenim els noms dels dos guanyadors, és Jorge Alba en Pintura Sant Vicenç i Francisco Hernández del Premi d'Escultura Pere Jou. Jorge Alba és un barceloní i Francisco Hernández és de Santa Cruz de Tenerife, el que dèiem. A més, l'escultura de Francisco Hernández és un cap enorme.
Que crida molt l'atenció,
sí.
Perquè està com enfangat o amb terra o amb sorra.
Sí, exacte,
o amb...
està modelat en fang i amb resina i tractat amb diferents tècniques que fan sembla que sigui marbre. De fet, tu ho veus i penses, això de pesar 2,5 tones per enviar això de Santa Cruz de Tenerife, Sitges, a l'home li deu haver costat perquè és que és un cap molt gran.
Molt gran. Sí.
És una obra sense títol, no diem el nom perquè no té títol, sí que té títol la pintura.
Segurament no li cal. Cabeza grande.
Es va fer durant el confinament, a més. Curiosament, aquesta obra ha estat feta durant el confinament.
No deuria tenir aturador, i vinga.
És a dir, hi ha artistes que diuen que el confinament els va tallar les muses.
Exacte, i en altres
no,
els va inspirar.
Amb ell li va inspirar.
I en el cas de la pintura?
La pintura es titula Neoliberalismo, Desmemoria y Gentrificación i es tracta d'una obra que és un mapa urbà. És curiosa, és una pintura que és un mapa urbà, és a dir, tu veus com darrer, i no sé si diria que igual és Barcelona o algun barri de Barcelona, perquè l'artista és barceloní, però per dalt està tot com guixat, tacat, amb línies de tinta, i ell, l'artista, explica que vol fer una mica una reflexió, una crítica, com hem oblidat, la memòria ha oblidat com eren com es distraven distribuïts els barris, les ciutats antigament.
Com era la vida abans del sistema actual. Vaja.
I com l'entrada i el moviment.
La deshumanització d'alguna manera, no?
D'alguna manera sí. I és veritat que és una obra curiosa i que impacta, i si et sembla escoltem el regidor Xavier Salmerón i a la Judit Puigbó que també ens explicaven com va anar aquesta tria i la característica d'aquest any, d'aquesta edició telemàtica.
Ara mateix estem al primer pis del Centre Cultural Miramar. Aquí, diguéssim, estan exposades el concurs de pintura i d'escultura Sant Vicenç i Pere Jou d'aquest any, aquesta edició. Aleshores, aquí veureu, diguéssim, una mostra de totes aquelles obres que s'hi van presentar durant el concurs un concurs que es va desenvolupar durant l'inici, no, perdona, al finalitzar la pandèmia d'alguna manera o l'estat d'alarma, en el que nosaltres vam haver d'alguna manera innovar i canviar el propi procediment per acceptar les obres. No? Us presento les obres guanyadores. En la mateixa situació de la Covid, avui estaríem, no sé si recordeu, les inauguracions dels concursos Sant Vicent i Pere Jou, que aquesta primera planta està ple de gent, ple dels propis artistes que venen aquí a veure les seves obres exposades per primera vegada, etc. Clar, avui no podem fer-ho, hem cancel·lat totes aquestes inauguracions, i aleshores us presentem quines són les obres guanyadores, tant dels Sant Vicenç i Pere Jou, així com els accèssits. Dir-vos que els guanyadors els podreu veure d'alguna manera durant la nit de Premi Sitges, que acostumem ja a donar el premi a la nit de Premi Sitges també, però aquest any, pel tema de mobilitat, doncs no els hem fet venir avui en aquesta roda de premsa, són de fora de Sitges, evidentment, i aleshores els emplacem a que vinguin el 4 de desembre, que és la nit de Premi Sitges. Aleshores, començarem pel Sant Vicenç. El primer premi és el Jorge Alba Arias, que sí que és de Barcelona, i és aquesta que és la que més puntuació va rebre per part de tot el jurat. I el primer premi del premi del Pere Jou és aquesta escultura de Francisco Hernández Díaz, que és de Santa Cruz de Tenerife. Vaja, que envia aquesta escultura fins a Sitges, suposo que no va ser fàcil. Però jo crec que aquestes són les guanyadores, un de Barcelona, Pintura Sant Vicenç, i l'escultura des de Santa Cruz de Tenerife. I l'accessi és per aquest quadre del senyor Josep Plaza López, que ve de Girona, i l'escultura d'accessi és aquesta escultura que podeu veure aquí, que és de Francisco Armas Padrón, que també coincideix que és de Santa Cruz de Tenerife. Per tant, les dues escultures guanyadores venen de les Canàries, comencen a ser un pel mateix, no són les mateixes persones, però diguéssim, aquells, els que hem vist allà i aquestes són els premis, els guanyadors d'aquest any. Aleshores, si vols comentar alguna cosa de totes les obres presentades.
Bé, el que dèiem, no? Que el fet de, per obligació que hem hagut de reinventar la metodologia i fer aquesta preselecció online, a part de que això ha incrementat moltíssim el nivell de participació, com comentava el Xavier, també que ha ampliat el radi. Jo no sé si sense aquesta preselecció online dues persones de Tenerife haguessin enviat les escultures. Clar, quan ja saps que han sigut tres seleccionats i que les opcions, almenys que sigui almenys exposada, doncs tinc la sensació que això també ha ajudat a ampliar més el radi, que potser no sigui tan local i que puguem a poc a poc anar ampliant. Llavors, això és una cosa que també volia destacar. En quant a l'obra de pintura, aquí va haver una mica més de rivalitat, però és un quadre que pot agradar o no pot agradar, però sí que dius, vull saber-ne més. No? Jo crec que això és el que ens va frapar, és a dir, és una obra que m'agradaria entendre la història que hi ha al darrere, no? És una mica com un poema visual i que t'agradaria saber més de què va, i aquest afany de... Bueno, hi ha altres obres potser molt maques, però més planes, que no intriguen, i aquí el que ens va frapar més és aquest fet de que, bueno, té de gust indagar la història que hi ha al darrere, i el que dèiem, que és un premi, una mica la seva vocació és també premiar la innovació, i era un quadre molt diferent a altres coses que havíem vist altres anys. I en quant a l'escultura, sí que t'ha dit que el guanyador va ser Amor a primera vista, per unanimitat. És veritat que potser, pel que dèiem, no? La dificultat d'enviar obra, potser estàvem acostumats a format més petit, i potser el format aquest ja, que comença a ser un tamany important, és com que, bueno, et sorprèn més. El fet de també barrejar aquests dos materials, pues, és una obra molt, molt contundent, i que quan entres és que a tothom se'ns va anar a la vista, no? És una obra que crida molt l'atenció.
Està clar que crida l'atenció. Un cap com una casa de pagès. El que no sé si el tindrien vostès a casa seva, però vaja, en fi.
Home, necessitarien espai. Necessitarien espai perquè...
Que t'ho imagis posar el rebador, obres la porta. Escolta, apa, on cauria. Vinga, tot això a l'edifici Miramar, a la planta baixa i al primer pis. A la seu, a l'espai cultural Pere Stanfli. Josep Maria Jornet, vell conegut per tots els sitgetans, perquè algunes de les fotografies de l'exposició segurament vostès les recorden, perquè a part n'hi ha un munt,
sí.
Un munt, perquè en Josep Maria, òbviament, va fer fotos de tot, de tots els actes, fotos creatives, fotos de vida social, associativa, fotos de gent, en fi, hi ha un bon recull a l'Espai Cultural Pere Stampli.
En concret hi ha 80 fotografies, és un recull, una selecció petitíssima de totes les fotografies que té. De fet, això s'acompanya d'un llibre, que és el llibre que han fet juntament amb Gavi Serrano, amb en Roland Sierra, que d'alguna manera acompanya aquesta exposició antològica. El llibre recull 260 fotografies, i recordo un Gavi que ens explicava que ja va ser una feina gran
escollir-ne 260.
Escollir 260, escollir-ne 80, no vull ni mai. Imaginar. Bé, d'en Josep Maria Jornet poca cosa hem de dir, ja sabem tots de la seva trajectòria. Aquesta exposició serà oberta fins al 22 de novembre i d'alguna manera tanca aquest programa expositiu de tardor que ha programat el Departament i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, i ens la presentava aquesta exposició al regidor de nou, Xavier Salmerón, i Gavi Serrano.
Fem precisament aquí el grup d'estudis ciutadans a l'Espai Cultural Pere Stampli, perquè la seva secció fotogràfica, en Josep Maria Jornet, havia col·laborat moltíssim, havia fet moltes exposicions, i que la secció fotogràfica, recordem que cada any, a la nit de Premis Sitges, atorga un premi amb el seu nom, com a reconeixement. Així que també era un petit homenatge de poder fer aquesta exposició en aquest espai. I així, d'alguna manera, per part de la Regió de Cultura, doncs, complementar aquest quart trimestre d'exposicions que tenim del Centre Cultural Miramar, que després ja dic que a partir de novembre estrenarem, també inaugurarem la de la planta baixa del Pere Jou, del guanyador de l'any passat. Tenim aquesta fotogràfica i tenim l'exposició històrica de Can Fals de Mar, que està anant molt bé, estem molt contents del resultat i de l'opinió de la ciutadania en general, i que d'alguna manera ens mostra una visió molt àmplia de lo que és la cultura, no? Des de diferents arts, però també sobre la divulgació històrica. Deixo passar la paraula a Gavi una mica, que és qui ha pensat en aquestes exposicions, aquestes fotografies. Doncs i a mi només recordar que les exposicions es podran visitar totes, les del Miramar i les de l'Espai Cultural Pere Stampli, tots els divendres, dissabtes i diumenges i festius, els divendres només a la tarda, de 16 hores a 19 hores, i els dissabtes, diumenges i festius, de 11 a 14 hores i de 16 a 19 hores. Diguéssim que aquests són els horaris d'exposició, i aquesta estarà també fins al 22 de novembre. Dit això, Gavi.
Bé, bon dia. En primer lloc, agrair a la Regidoria de Cultura i al seu regidor poder haver fet acabar aquest procés, no? És a dir, la idea era fer el llibre de fotografia de Josep Maria Jornet, i després també, com deia el regidor, que la gent de Sitges pugui, els seus vilatans, poguessin veure també aquestes fotografies en directe, no? Per tant, el que hem fet és, si en el llibre havia quasi bé 260 fotos, doncs aquí hi ha 80, no? Tenim 80 fotos que, dels 13 temes que estaven repartits en el llibre, doncs tenim aquestes 80 fotos. Com hem fet la selecció? Teníem dos temes que per nosaltres, pel Roland i per mi, eren molt importants, que eren el tema de Sitges, i per tant tenia que estar el tema de Sitges, i després tenia que estar també el tema de Carnaval, perquè per ell el Carnaval era una obsessió, i cada any feia una gran exposició amb més de 300 fotografies sobre el tema del Carnaval. Per sort, a partir d'aquests dos temes, en la resta d'àmbits, el que vam plantejar eren aquelles fotos premiades, perquè també volíem que la gent que visiti l'exposició vegi la quantitat de premis que Josep Maria Jornet havia tingut en tota la seva trajectòria. Tenim des de la primera fotografia que va rebre un premi, no? Que va rebre un premi a l'Hospitalet, que ho tenim allí en oficis. Tenim la fotografia més important, que va tenir el premi més important, que la del venedor de la 11, que és el Premi Néctor, que va quedar sisè en el Premi Néctor, que en aquell moment era el premi més important que hi havia a Espanya, i per tant és un reconeixement molt important. I després tenim l'altre, que va agafar també un premi, que era la Gardanxa d'Or a Ciutat Real, que també va ser un premi molt important. Però sobretot hi ha premis a Portollano, a València, a l'Hospitalet, a molts pobles de tot el territori espanyol...
Sí, sí, tenen raó. No, no sembla Gavi Serrano. I mira que l'hem escoltat de vegades, eh? És que tampoc semblava Xavier Salmerón. I la Carola assegura que no va tocar res de la gravadora. Però què va passar? Perquè tots sonen així una mica... Ah, he pensat, dic, què passa? Què passa?
Ai, sí, sí, estava com distorsionat.
Una cosa rara, fins i tot la Carola va demanar un altre enregistrament i també sona igual.
Sí.
Deixem-ho així. L'exposició...
Un poltergeist d'aquests, com
es digui. Un poltergeist d'aquests, eh? L'exposició de Josep Maria Jornet a la seu del grup d'estudis Sitgetans fins al 22 de novembre. Carola, gràcies.
A tu.
Quin dilluns. Ara hi ficarem l'Helena Ferrer.
Vinga, va.
Darrere del plexiglàs aquest, que sembla això una oficina de banc, però bé, la pandèmia demana això i parlarem del 150 aniversari del Retiro, que serà un gran moment, malgrat, òbviament, tot el que estem vivint.